Anualment a Europa se sol·liciten unes 250.000 patents. Espanya és el novè país en nombre de sol·licituds. Per tal de modificar i d'intentar millorar la legislació en patents, el govern central acaba d'aprovar la nova llei de patents. Avui parlarem de patents, parlarem també de marques i d'aquesta manera continuarem fent la recerca per trobar la fórmula de fer duros a quatre pessetes. Comencem.
A Capital Ràdio Catalunya, duros a quatre pessetes, amb Quim Esteban.
Doncs per parlar d'aquesta nova llei i de la situació en concret de les empreses catalanes, tenim al telèfon a Pep Iser, que és soci director de J-Iser Patentes i Marques. Pepe, molt bona tarda.
Bona tarda.
Una primera valoració d'aquesta llei. És un pas endavant o un pas enrere?
No, és totalment un pas endavant i finalment Espanya es posa al mateix nivell de legislatiu que el seu entorn.
Analitzarem aquesta llei aquí a Capital Ràdio Catalunya. Comencem.
Duros a quatre pessetes.
Doncs Pepe, anem a parlar d'aquesta llei, d'aquesta reforma, que segons tu és un pas endavant, que ens posem al nivell d'Europa. Quins canvis suposa? Quines novetats i quina millora significa aquesta nova llei?
La principal novetat que és que finalment ja a Espanya totes les patents que es concedeixin seran realment fortes. Fins ara les patents que es donaven, que es concedien, eren patents que podien ser molt dèbils o que realment mai s'haurien d'haver donat. I això feia que els problemes de patents fossin que tothom anés a tribunals. Es creaven discussions, es creaven conflictes d'una manera artificial. Ara només es donaran patents realment fortes.
Uh-huh. Es podia donar el cas que aquí a Espanya es registrava una patent i un producte similar es podia registrar a un altre país i entrava aquí el gran conflicte?
De fet, el conflicte era al revés. A Espanya fins ara hi havia una manera de donar patents a tercers que no requerien que fos una patent gaire novedosa o amb gaire activitat inventiva, com tothom requereix al nostre entorn.
Vale.
Llavors, la gent tenia la seva patent, pensava que era patent forta, anava fora o dintre d'Espanya, es posaven plates, i llavors la gent s'adonava que realment la patent que li havia donat l'Oficina Espanyola de Patents i Marques no era lo suficientment forta, i això s'adonava quan anaven a judici i l'altra part anul·lava la seva patent.
Uh-huh. I a partir d'ara, a partir de l'any que ve, serà més difícil, podem dir-ho així, patentar una marca o una patent aquí a Espanya?
Una patent, estem parlant sempre d'invencions, exactament.
Una patent, si et sembla, marquem quina és la distància entre marca i patent, perquè, per això, clar, la marca està clar, que és Capital Ràdio, duros a quatre pessetes, no?
Sí,
i la patent
no.
És quan creem una cosa, no un producte.
Sí, una invenció, exactament. Un invent, un procediment, un producte tecnològic, això seria una patent. Es patenten els invents i es registren les marques.
Un dònut, per exemple, no? Allò rodó que mengem, seria patentar allò rodó que mengem.
Ah, exactament.
En canvi, la marca Donuts seria també registrada per la marca Donuts, en aquest cas per Panrico.
Exactament, sí.
Uh-huh. Doncs serà més difícil fer la patent a partir d'Espanya o aconseguir la patent?
Exactament, sí. Ara la gent que vulgui obtenir una patent a Espanya haurà de portar una invenció realment que passi un examen de novetat. Això vol dir que la seva patent, l'objecte de la seva patent, no hi hagi res semblant a tot el món. I quan dic tot el món és ni a Japó, ni a Estats Units, ni a Austràlia, ni a Sud-àfrica. O sigui, realment l'invent que es patenti a Espanya haurà de ser una cosa mai vista ni amb una activitat inventiva, o sigui que no sigui una cosa òbvia per qualsevol tècnica de la matèria, i d'aquesta manera aportar realment una novetat al sector.
Mm-hmm. I quin és el procediment per registrar una patent? Com es fa? Jo, per exemple, puc venir a la teva oficina, acabo de crear, m'acabo d'inventar, no sé, m'ho invento, una pasta, en aquest cas, no rodona, sinó quadrada, que té dos forats. Llavors, això ho vull patentar.
Exactament, sí, quin sigui la invenció que una persona estigui interessada a obtenir una patent, una invenció, el millor, el que sempre aconsellem és que abans de començar a innovar, abans de començar a investigar, es demani a les oficines de patents un informe de l'estat de la tècnica.
Uh-huh.
Perquè molts cops nosaltres, o els equips de desenvolupament de les empreses estan investigant en coses que ja estan resoltes i poden utilitzar de manera lliure i estalviar-se molts calés. O inclús poden estar desenvolupant una invenció que, de fet, no es podria patentar perquè ja hi ha una cosa molt semblant. Llavors estarien tirant, diguem-ne, calés i temps. El que és molt recomanable és, abans de començar qualsevol projecte que signifiqui una innovació, que signifiqui inversió en I+D, és, abans de tot, veure com està l'estat de la tècnica en aquest projecte.
La veiem, veiem si està patentada, si no ho està, i si no ho està, i podem seguir el camí, com va?
Exactament, si veiem que l'estat de la tècnica ens informa que nosaltres anem per bon camí i tot el que estem innovant és novedós, doncs, aleshores, es fa finalment aquesta patent, es redacta un document en el qual hi ha un resum del que hi havia abans, la novetat que porta i el que resol la nova innovació, uns dibuixos i finalment unes reivindicacions. Aquestes reivindicacions són realment el que nosaltres volem protegir. Això es presenta davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, passa uns exàmens administratius i formals i de novetat, que amb la nova llei serà un examen de novetat i d'activitat inventiva, i s'acabarà donant o no donant la patent en aquest sol·licitant de la patent.
I serà Espanya?
Només a Espanya. Si després volem anar a l'estranger, hi ha uns convenis internacionals que podem nosaltres adherir-nos abans dels 12 mesos per tal de guanyar fins a 30 mesos i poder extendre la patent a tot el món.
Però és important patentar un producte si és innovador, perquè pot venir una persona, un listo, no?, i que ens el robi.
Exactament. O sigui, el que hem de tenir clar és que, evidentment, és molt difícil patentar tot el món, és molt car, no? Però almenys en aquells països on realment un espera tenir un rendiment econòmic és fer la patent, tenir el dret en exclusiva o el dret a prohibir a tercers que utilitzin la teva invenció. Tenim un plaç primer de 12 mesos, d'acord, a tot el món, per demanar la patent amb la prioritat espanyola, en aquest sentit, que podem extendre fins a 30 mesos amb un conveni internacional que es diu PCT. Si no es fa, en aquells països on nosaltres no hem estès la patent, aquesta patent serà lliure. Vol dir que nosaltres la podrem fer servir i també els tercers competidors.
Quan pot arribar a costar patentar una marca a nivell global?
Una marca o una patent?
Perdó, és que a vegades em confon jo mateix. Una patent.
Sí, una patent a nivell mundial són molt cares perquè les marques, per exemple, que estàvem parlant abans, els demanen un sol cop i cada 10 anys s'ha de pagar una renovada. Sí, una patent cada any s'ha de pagar una taxa a cada un dels països on tu tens la patent. I cada any aquesta taxa se va incrementant, perquè els estats pensen que si tu tens una patent, un dret en exclusiva, en aquell país és perquè estàs traient un rendiment econòmic. I aquestes taxes van increixent en cada país. De totes maneres, el cost més substancial d'una patent és fer la sol·licitud i les traduccions de la teva patent als països corresponents. Podem estar parlant fàcilment de 150.000, 200.000 euros fàcilment.
Però després qualsevol producte que sigui copiat al nostre, podríem demanar una indemnització.
Una indemnització, evidentment, sí. Si qualsevol persona fa una innovació que infringeix la nostra patent, podem anar als tribunals, podem anar a les autoritats aduaneres o policials i fer les actuacions convenients per tal de que retirin el producte i començar un plei d'indemnització sobre els guanys que s'han guanyat l'altra part o que nosaltres hem deixat de percebre.
Doncs anem a recordar que aquesta llei, la llei que farà més forta les patents a Espanya, entra en vigor l'1 de gener del 2015. No és així, Pepe?
Gaire clar. Sí, no, encara no s'ha publicat, ha passat al Consell de Ministres.
En principi hauria de ser així, no?
Hauria de... Ja que parla de 2016, inclús, jo crec que serà abans que acabi aquesta legislatura. Això tampoc es pot fer massa de pressa, en el sentit de que les empreses han de, per elles, edificar un canvi important, ja que segurament se'ls ha deixat un temps perquè totes les invencions que ara estiguin desenvolupant puguin demanar-les com a patents sota el principi actual, que és més fàcil, diguem-ne, adquirir una patent, i i que puguin d'una manera adequar-se a la nova llei i les patents o les noves, diguem, les innovacions que es desenvolupin d'aquí 6, 7, 8 mesos, ja facin pensant en la nova llei de patents. Clar, és que si fos tan de pressa, sí, agafarien, diguem-ne, per sorpresa totes les estratègies d'innovació de les empreses.
És un tema complex, eh? Sembla que no, però té més complexitat de la que pot semblar en un principi.
Sí, perquè se suposa que ara es demanaran menys de la meitat de patents a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
Doncs Pepe Isern, soci director de J.Isern Patents i Marques, moltíssimes gràcies per entrar al Duros a quatre pessetes i explicar-nos, doncs, aquest canvi de legislació que començarà d'aquí a uns mesos. No sabem ben bé si el 2015 o el 2016, segur que serà abans d'acabar aquesta legislatura, i anem parlant, d'acord?
D'acord, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
I ara continuem al Duros i quatre pessetes, i ja que estem parlant de patents i també parlem de marques, anem a analitzar tot plegat amb la tertúlia que fem cada dia aquí a Capital Ràdio Catalunya.
A Capital Ràdio Catalunya, Duros a quatre pessetes.
Doncs anem a parlar de les patents. Avui tenim aquí a la taula del Duros a quatre pessetes el Tirso Gracia, que és advocat, professor d'EADA i soci d'Aventura Garcés López i Bor. Tirso, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, gràcies per invitar-me.
I benvingut de nou aquí a Capital Ràdio. També tenim Elena Rossell, que és economista, és fiscalista i és sòcia d'IMB Group. Anna, molt bona tarda també.
Hola, bona tarda, Quim.
Estàvem parlant amb el Pep Isern sobre la nova llei de patents, una llei que en principi entrarà en vigor abans de finalitzar aquesta legislatura. La considero positiva?
Home, és positiva. El que sí que és veritat és que hi haurà menys patents, certament, perquè, clar, fixa't que aquesta nova llei el que fa és evitar el que diuen...
És complicar una mica, no?, el tràmit per patentar alguna cosa.
Sí, no és que es tramiti, sobretot és que desprecia moltes patents que es feien fins ara. Aquelles que es deien patentes dèbiles, aquelles que feien el que es diuen les patentes curriculares, és a dir, és aquelles que feien les universitats, però que no són explotables comercialment, que són patents una mica protectives. Escolta'm, jo he fet això per si acas ho patento, no?, les curriculares. També aquelles que feien algunes empreses que es deien burbujas tecnològiques, no? És a dir, empreses que no tenien activitat inventiva real, però que, bueno, ho feien i ho patentaven, no? Exactament, patentaven, no? Tot això. Llavors, que això el que feia era, doncs, bueno, impedir que realment patents reals que tenien viabilitat comercial i viabilitat i valor econòmic no es poguessin posar en marxa. I això el que impedia és valor afegit, valor comercial, valor industrial i activitat empresarial, no?, en certa manera. Per tant, això penso que és molt bo. Hi ha alguna qüestió que jo volia remarcar també, que jo recomano a les empreses que ho fagin, que ho tinguin en compte, que és que la llei, a partir de l'article 15 de la llei fins a l'article... als articles següents, el que fan és recollir com s'ha de comportar un treballador que, en l'àmbit de l'empresa, fa una invenció. És a dir, de qui és aquesta invenció?
És un tema molt curiós, del treballador de l'empresa.
Del treballador de l'empresa. Bé, doncs és de l'empresa, en principi. Com a regla general, és de l'empresa si ho fa dintre del marc de la relació laboral.
Que s'utilitza a les instal·lacions, s'utilitza també la maquinària de l'empresa, no?
Exactament. Ara bé, clar, si resulta que això el treballador ho fa fora, ho fa fora de l'horari de treball, és a dir, fora de l'àmbit del marc de la relació laboral, però s'entén que influeix de forma predominant els coneixements adquirits dintre de l'empresa, o bé els mitjans proporcionals per aquesta, doncs llavors també s'entén que aquesta invenció, com que predominantment ho ha fet l'empleat amb mitjans de l'empleador, també és de l'empleador, també és de l'empresa, però aquí el treballador tindria dret a una compensació econòmica que dependria de la importància industrial d'aquesta invenció, la comercial, i dels mitjans utilitzats de l'empresa, els coneixements utilitzats de l'empresa. És a dir, que aquí s'obriria una porta, diguéssim, per discutir aquesta circumstància. Per tant, recomanació a les empreses que això ho regulin, sobretot aquelles empreses que tenen una activitat molt...
D'innovació,
investigació, etcètera. Jo penso que això ho han de recollir amb els contactes de treball dels seus empleats.
Anna.
Sí, totalment d'acord amb aquesta, sobretot amb aquesta última puntualització. Les empreses que aspiren a obtenir alguna patent han de tractar d'una manera especial els seus treballadors a nivell contractual per protegir-se i per deixar les coses molt clares. Tenir una llei de patents potent i sòlida és molt important. Per exemple, un dels motius pels quals la revolució industrial es va generar a Anglaterra i no en un altre lloc, a part de que sigui molt factorial, doncs és perquè hi havia una llei de patents, perquè això incentiva una sèrie d'activitats, d'inversions. I hem parlat altres vegades de que quan una empresa doncs, es llença en una... No sé, vam parlar d'exportació, doncs qualsevol activitat d'una empresa ha d'estar planificada. A vegades sí que un descobreix alguna cosa, no? La penicilina, no? Doncs no me l'esperava i m'he trobat això, però moltes vegades sí que hi ha una investigació i una planificació d'aquesta investigació o un desenvolupament posterior a aquesta investigació, i tot això requereix planificació, inversió, qualificació i recerca de mitjans humans, materials, etc. Potser inclús basar-te en patents que ja existeixen. Cada vegada les coses són més sofisticades. Llavors, si tu no estàs ben protegit en aquest sentit, fas unes inversions i després venen i t'ho piquen. No? Doncs, evidentment, és molt important tenir una llei de patents que et protegeixin, que tu després tinguis una seguretat jurídica de que ho podràs explotar econòmicament i de que no t'ho tombaran. Per tant, jo ho valoro molt positivament.
Ara, quan parlava l'Anna d'aquest fet, m'ha vingut al cap el que ja va passar als anys 80 amb les patents al vídeo. Recordeu que hi havia dos sistemes, bueno, al principi hi havia tres, hi havia el Beta i el VHS. El Beta va fer la patent, Sony només va poder fabricar ells el vídeo Beta, diguéssim. VHS no sé qui ho va inventar, però va deixar llibertat i finalment va acabar el VHS imposant-se perquè
també,
només... No?
També hi ha hagut amb temes molt més actuals, per exemple, el Windows del Bill Gates amb Apple en també. El seu moment, amb el Macintosh. Aquí també va haver-hi un problema molt gros perquè el tema de finestretes doncs, bueno, pertanyia a Apple i el Windows va fer feta la llei, feta la trampa. No? Si fas uns quants canvis, doncs ja ho tinc. No? I com que tinc un altre processador diferent, doncs no és el mateix. Bueno, evidentment que això sí que seria motiu de discussió, però que tu ja parteixis d'una llei tova o, com tu deies, clar, Tirso, que tinguis, no?, aquestes, com li diuen, patents dèbils, ja neix la situació molt viciada.
Tirso. Hi ha una altra cosa, Anna, que és molt, molt interessant d'aquesta llei i certament dona molta seguretat jurídica, no?, que és que s'ha de fer un estudi previ, un informe de l'estado de la tècnica, un estado de novedat o d'inventiva, no?, però és a nivell mundial. Això ens ho ha explicat el Pepe fa una estona, no? És a nivell mundial. Això està molt bé, és a dir, perquè tu patentes a Espanya, però ho patentes amb la base de que aquesta
patent es podrà extendre a tot el món.
Perquè tu el que has patentat és algo que no s'està fent fora, i per tant tu saps que aquí tens una seguretat jurídica. Ho explotes a Espanya, però ho pots anar explotant per tot el món. I això és molt important, Però, i això no ho recollia la llei del 86. Pensa que han passat 28 anys. Certament ha canviat moltíssim el món comercial. Ara tot és rapidíssim. L'any 86 no hi havia ni correu electrònic, és a dir, no, tot era...
Com podríem viure sense mail?
En fax, com a molt,
Com a molt.
I, per tant, això ha canviat moltíssim, no? Però penso que aquesta llei doncs incentiva, lògicament, l'economia.
A nivell econòmic, el tenir una patent, abans he comentat, lo de la revolució industrial, no és casual.
Que fos
és causal, no casual, no? Doncs hi ha una consciència cada vegada més en les economies desenvolupades de que, bueno, patentar és bo i que nosaltres econòmicament hem d'apostar per aquests sectors que requereixen molt valor afegit. Nosaltres tenim universitats molt bones, un sector biomèdic punter, no sé, dels 10 cracs biomèdics més importants del món, n'hi han molts de catalans. Llavors, precisament a La Vanguardia no fa gaire van sortir i n'hi ha molts del clínic, en fi, som un referent biomèdic a nivell mundial i això necessita, moltes vegades acaba en patents, són medicaments, són...
Bueno, això és el que deia abans el Tirso, perquè parlàvem d'un treballador que està en una empresa, però què passa amb un investigador que està treballant amb el fons dins d'una universitat o dins d'un laboratori?
Les universitats tenen un problema afegit, que és que... des del meu punt de vista i des del meu coneixement del sector biotecnològic aquí a Catalunya, hi ha una tendència que s'està intentant modificar, que és la de publicar, 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 i tot el que es publica ja no és patentable. Llavors, s'ha de trobar un equilibri, perquè la patent és una font de riquesa.
I tant.
Llavors...
Hi ha gent que viu molt bé gràcies a la patent que té. No?
Home, a veure, hi ha hagut una inversió prèvia, la patent, de fet, quan un comença amb una investigació, amb un desenvolupament, tu no saps el resultat. Tu intueixes i vols arribar a un resultat, però no tens per què tenir èxit. I, de fet, en la normativa nostra, quan tu inicies un projecte d'I+D, inclús a nivell fiscal, ningú t'obliga a tenir èxit. Tu fas unes inversions, allò et surt bé o malament, lògicament tens unes deduccions perquè estàs invertint, però a vegades no surt bé aquell projecte. No passa res, vull dir... És un risc que tu assumeixes, no? Per això hi ha tantes ajudes, ara cada cop menys, però a nivell legal, sortint-me una miqueta del tema de la llei de patents, a nivell fiscal, amb la fiscalitat es pot fer política, també, i nosaltres tenim encara, tot i la reforma i les retallades que hi ha hagut de les deduccions, amb moltes deduccions, encara tenim una llei de l'impost de societats on es recull fortes i importants deduccions per I+D. Igualment, pel tema de les patents, hi ha un tractament fiscal molt bo, es va començar fent el 2007, el que es coneix com Patent Box, on quan tu comercialitzes la teva patent via royalties o bé perquè la vens, tens unes bonificacions, unes reduccions a l'impost de societats molt importants, que el que fa és fomentar que tu comercialitzis allò.
Per això és important tenir l'Anna al costat perquè ens vagi xivant
fiscalment
com podem també deduir-nos coses i
guanyar. És una activitat que es vol fomentar, per tant és normal que a través de les eines que té l'Estat, perquè les subvencions doncs, cada vegada això es permet menys, no?, a nivell comunitari, doncs que si tu pots tenir una política fiscal activa per fomentar algunes activitats, doncs ho facis. Això és una activitat que en principi revertirà si té èxit en l'economia en els propers anys i el que a tu t'interessa és que les teves empreses cobrin royalties, cobrin dividends, si és que munten les filials a fora, en fi, tot això en principi...
Tenir beneficis.
Clar,
sí, en relació al que parlàvem de les universitats, del personal investigador, de les universitats públiques...
Públiques.
Tenen unes excepcions...
A les privades són diferents.
Respecte a el que hem comentat anteriorment, no? És a dir, aquí també la invenció pertany a l'entitat amb la qual els investigadors han obtingut amb l'exercici de les seves funcions les funcions pròpies aquesta invenció, independentment de la naturalesa de la relació jurídica perquè estiguin vinculats, és a dir, professor, professor associat, clar, col·laborador, etcètera.
Clar, és molt important delimitar la propietat.
Efectivament, per tant, això és de la universitat. Ara bé, la universitat pública, el que pot fer és en el període de 3 mesos posteriors a la recepció de la notificació que ha de fer l'investigador. El de dir, escolta, m'he inventat això. En aquests 3 mesos deurà comunicar per escrit a l'autor, als autors de la invenció, la seva voluntat de mantenir els seus drets sobre aquesta invenció. I això ho pot fer. Si no ho fa, la investigació, en aquest cas, té el dret, diguéssim, d'exigir aquesta cessió de la titularitat de dicha invenció al seu autor. No? En qualsevol cas, l'investigador sempre té dret a participar dels beneficis que obtingui la universitat per l'explotació d'aquesta patent, de la qual ha sigut ell, diguéssim, l'autor principal, no? Per tant, és a dir, la diferència amb la part privada és que el treballador amb la privada només té dret a exigir aquesta compensació si realment ha participat
a l'elaboració
directament i com a conseqüència hi ha hagut aprofitament dels mitjans de l'empresa, els coneixements adquirits a l'empresa, i en canvi aquí sempre és del centre i pot l'investigador, diguéssim, tenir dret a recuperar aquest dret, si certament ho explota la universitat i amb independència de que s'hagi aprofitat o no s'hagi aprofitat dels coneixements que hagi obtingut o dels mitjans. No? És una miqueta diferent, però encara que el concepte és una mica similar, en el sentit de limitar quina és la protecció de la propietat i de limitar quin és, diguéssim, el seu desenvolupament.
Anna Rosé, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, que és molt interessant, perquè, clar, en el fons tu estàs basant la investigació en un coneixement, i el coneixement no és una cosa que facin... sorgeixi d'una manera espontània. Tu et bases en professionals, en doctors, en la seva especialitat, que ja possiblement hagin fet unes
indagacions. I on comença el coneixement o el principi de la investigació? Perquè potser aquesta investigació ja prové d'un coneixement anterior.
I pot ser que es
basi
en patents anteriors, lògicament. Hi ha moltes investigacions, per exemple, amb recerca biomèdica passa molt, que tu ja hi ha investigacions prèvies i tu sol·licites el permís, no? La llicència no d'explotació, ara no recordo, perdoneu, però bueno, si d'ús per basar-te, i a més ho has d'explicar molt bé, que és per una investigació, en aquest sentit està molt bé que tot això estigui protegit, perquè tot i que sí que es limita i per tant hi ha unes restriccions, però s'ha de protegir aquella indagació i aquella investigació o desenvolupament que ha costat
X temps i esforços,
i diners
clar.
i recursos, no? Per tant, bueno, el paradigma potser serien les farmacèutiques, però hi ha molta investigació i, com molt bé deia el Pepe, doncs al final es tracta de protegir les invencions, perquè si no, al final es desincentiva. Si és igual que inventis o que no inventis, perquè bueno, és el problema que hi ha, per exemple, les còpies xineses, no? Que dius, home, doncs mira, les requisen a la frontera perquè tenen el cavallet amb la cua cap a l'altra banda. Això ja seria de marca, però sí que és veritat...
Ara entrem a parlar de les marques.
Clar, però sí que és veritat que si jo tinc la fórmula de, no sé...
De la Coca-Cola.
Per exemple, o jo tinc una fórmula d'un medicament que m'ha costat equis anys d'explotar, passar per fase clínica, la 1, la 3... Tot això té uns costos impressionants, que després vingui un i pim-pam, home... ja no ho investigo més. I si no investigues, no evoluciones tecnològicament.
Clar.
Però és que la tecnologia és tot. És salut, és qualitat de vida, són moltes coses. Qualsevol cosa de la nostra vida té tecnologia i patent. Qualsevol. Fins i tot aquesta ampolleta d'aigua que tenim aquí.
Tant l'aigua com el plàstic.
Correcte.
Com fins i tot la marca d'aquesta ampolla. Anem a parlar de marques, perquè també és important per als nostres oients que tinguin en compte que també s'han de registrar les marques, que després passa el que passa. I volem saber com hem de tenir una marca doncs, que sigui potent, que hem de tenir en compte, i volem saber consells. Per això anem a parlar amb una experta d'ESADE, perquè ens expliqui també doncs, què hem de tenir en compte i com hem de fer la nostra pròpia marca. Doncs anem a parlar amb l'Anna Maria Varela, que és la directora de l'ESADE Brand Institute. Anna Maria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és el més important a l'hora de triar la nostra marca per a la nostra empresa?
Bueno, hi ha moltíssimes coses importants. Jo crec que el primer, si parlem de el primer és pensar que és una marca, no? I la marca va més enllà de lo que seria un nom o un logotip més o menys encertat. Vull dir, òbviament la imatge visual i el nom de l'empresa és important, perquè això ens ajudarà que la gent ens conegui, que la gent sàpiga el que fem, que la gent ens recordi, etc, i que sigui capaç d'identificar-nos, no? Perquè aquest és la funció principal de les marques, no? Diferenciar-se de la resta de productes en un mercat en el que pràcticament els productes són molt semblants i les característiques funcionals, els beneficis són molt semblants. Per tant, la marca serà allò que ens diferenciarà d'un producte que aparentment podria ser semblant. Per tant,
digues.
Per una banda, és el que et deia, no? El tema del nom és important, un nom encertat, un nom que sigui capaç de transmetre informació sobre el que és el producte i el que et pot donar i per què és adequat, és molt interessant. Un cop tenim aquest nom, òbviament l'hem de donar una visibilitat i haurem de buscar un símbol o una tipografia, uns colors que siguin capaços també d'identificar-se i de distingir-se. Imagina't amb un lineal d'un supermercat, si no és capaç de que el teu producte cridi una miqueta l'atenció i es diferenciï de la competència, no seràs capaç de que et triïn. Però a més a més de tot això seria molt, molt bàsic, no?, del que seria una marca. Però a més a més de tot això, el que és més important, segons penso, és que el fet de que la marca el que fa és ser una promesa, no? La marca el que intentes és estalviar l'esforç de coneixement de cada vegada i un cop ja et coneixen, ja ets capaç d'assimilar una sèrie de valors. no? Una sèrie d'atributs que fan que la gent conegui la teva marca i la prefereixi respecte a la competència. I això crec que seria el tema més important, aquests intangibles, aquests atributs que no som capaços de concretar en un tema específic del producte, del servei, però que serveix per diferenciar-se de la competència.
Aquesta diferenciació és molt important, i el cas de les, el que m'ha vingut al cap ràpidament, de les companyies de telèfon, que totes tenen un color determinat. Orange és el taronja,
Vodafone és vermell, Telefónica és en blau...
Correcte, i s'han sabut molt bé triar el seu color, i fins i tot Yoigo, que es va quedar sense color, té un multicolor, no? Per també diferenciar-se.
Sí, el tema dels colors és molt important, perquè t'ajuda a identificar molt ràpidament, a prendre decisions i a ser capaç de triar, no?, d'una manera bastant ràpida. Però, a més, els colors també tenen significats, i això també és important, no? Uh-huh. El fet de que agafem un color vermell, un color blau, un color càlid o un color fred, doncs també té connotacions que, d'alguna manera, han d'estar molt alineats amb el que són les personalitats de la marca, la manera de fer, etc. Per exemple, imagina't amb dos bancs tan diferents com el Banc Sabadell i el Banc Santander i el BBVA, no? Doncs aquests colors i aquests logotips també estan donant informació sobre la manera de veure el negoci, d'entendre el negoci i la cultura de cadascun dels bancs, no? D'alguna manera el vermell és un color agressiu, és un color molt poderós, de decisions ràpides, molt calent, i el blau és un color més reflexiu, més de comitè, i això va molt en línia amb les personalitats de tots dos.
I també podem traslladar-ho a les empreses de refrescos de Coca-Cola. La Coca-Cola vermell tota la vida, i Pepsi també va voler fer el pas al blau, me'n recordo els anys 90, una campanya per convertir-se a l'empresa del color blau, que tampoc els hi va funcionar gaire bé, i ara combinen els dos colors.
Exacte. No, el tema dels colors és molt important. És molt important. Pensa, per exemple, si tornem al tema dels bancs, pensa que el color tradicional del banc, el que tenia el color taronja tradicionalment a Espanya, era Banc Inter.
Correcte.
I des de fa uns anys, la gran immersió que està fent ING...
També.
I està entrant en aquest color, i de fet que aquest bombardeig, aquesta inversió que fa ING en marca, si ara ens demanen quin és el banc taronja, de segur que la majoria de la gent dirà
ING.
Exacte.
Per el compte taronja ja uneixen també el nom del seu producte estrella amb el color de l'empresa o el color corporatiu.
Exacte.
I van unint una mica. En aquest cas, per exemple, tenim una submarca que utilitza també el color de la marca genèrica o de la marca mare, no sé si dir-ho d'aquesta manera, no?
Exacte, i a més el color vermell, el color taronja, tampoc és un color que sigui per casualitat. De fet, l'origen de l'empresa és holandès, i el color taronja és el color d'Holanda.
Correcte.
Amb la qual cosa tot lliga, no?
Hi ha moltíssimes coses per parlar del món de les marques. Podríem fer fins i tot un programa que es digués les marques, perquè hi ha tanta cosa a parlar. Tenim el tema dels colors, que és molt important, i el nom. El nom també suposo que és important per triar-ho. I jo no sé si hi ha en el món del màrqueting algunes regles perquè ens diguin cap a on no hem de tirar, o quin és un error agafar noms massa llargs o que siguin complexes.
A veure, pensa que amb els bombardets que tenim en el món actual, de fet, es diu que la quantitat d'informació que rebem qualsevol ciutadà en un sol dia és la mateixa que rebia un home de l'edat mitjana en tota la seva vida. Imagina't.
En un dia.
Només un dia. O sigui, que tenim que... El nostre cervell està predissenyat per defensar-nos d'aquest bombardeig. Llavors ja tenim com una fre, que el que fa és que només veiem aquelles coses o que són coincidents amb el que esperem o que ens sorprenen molt. Però tota la resta passa a ser paisatge, no? Llavors, amb els noms és una mica així. Jo no soc molt amiga de grans regles, però, òbviament, un nom complicat, un nom difícil de recordar, un nom que no té cap mena de significat, mnemotècnicament és molt més difícil per un consumidor, o amb un idioma estranger, o així, que sigui difícil de pronunciar. Però de vegades serien noms que semblen sobre la taula, que poden ser horrorosos, i després es proven que són, que han estat molt encertats i que perquè han sigut capaços de transmetre. Per exemple, una de les coses que sempre m'ha cridat l'atenció és la manera en què Schweppes va entrar a Espanya, no? I va ser absolutament educatiu, no? Feien aquella imatge d'un esquiador amb un so, perquè clar, el so, imagina't, S-H-C-H-W, imagina't com ho podem pronunciar un...
I més en aquella època, que avui en dia encara som més, coneixem més a idiomes que els 70 o 60 quan va entrar.
Exacte, llavors ell sucava fes aquest so de l'esquiador,
no?
Exacte. Llavors era purament recordatori, no? Perquè la gent entengués com s'havia de pronunciar. De vegades també bé, hi ha moltes modes, no? En aquestes coses, i va haver-hi una època que estava com de moda tots aquests noms que eren com evocatius, que no significaven res, però que eren com femenins, jo què sé, Acciona, saps? Aquest tipus de noms es van posar molt de moda als anys 90, 2000. Va com va. Aquestes coses...
De fet, van venir al .com, al .net, no?
Exacte.
A l'inter no sé quantos...
Exacte. I després hi ha una sèrie de coses que normalment tenen connotacions positives. Tots els noms que tenen vita, saps? Tots els noms que són com d'energia, tots aquests noms normalment funcionen millor. Però, clar, evidentment, depèn del sector, depèn si estem parlant d'alimentació, estem parlant d'un laboratori o estem parlant de quin tipus de productes... També depèn de quin és el procés de compra. Imagina't, no és el mateix que hagis d'anar a la farmàcia i demanar el nom d'un medicament que t'has de recordar o que vagis al supermercat i no l'hagis de pronunciar, només l'agafes amb la mà.
I també en el moment històric en el que estem, o no sé com definir-ho, no? Perquè amb el tema dels bancs, la tipografia dels bancs també ha anat evolucionant molt. Als anys 70-80 es buscava un impacte visual amb molta força, un banc, i ara, en canvi, inclús en general les marques, la tipografia és com molt més relaxada, molt més amigable, com si fos molt més propera. Per què això? Per què aquest canvi? Per què abans ens agradava més o ens impactava més o atreiem més algú que ens oferís força i potència i ara, en canvi...
Jo crec que la situació econòmica, la situació social ha afectat molt. Pensa que estem en un món que s'està democratitzant d'alguna manera. Abans les marques eren com la veu de del coneixement, que ens ensenyaven com havíem de fer servir les coses. Amb tota la revolució digital, la informació ja no és un bé que només tinguin les empreses, sinó que qualsevol pot accedir a qualsevol tipus d'informació, amb la qual cosa tu ja no esperes que t'ensenyin, sinó que et donin el que tu vols, no? Hi ha un procés de democratització. De fet, es parla moltíssim d'aquesta tendència de les marques humanes, no?
Sí.
De les marques que... O sigui, ja no és tant que no t'enganyin, sinó que si s'equivoquen siguin capaços de reaccionar. És a dir, tu, com un amic, no? Aquesta
relació... Sí, aporta molt humana, amiguistat, no?
Exacte. Tu no els demanes que siguin perfectes, però que si s'equivoquen siguin capaços de reconèixer-ho i de tornar-te a connectar. El món, jo crec que sobretot la revolució digital ha fet que la rapidesa del contacte se li ha donat veu al consumidor, cosa que abans no en tenia. La comunicació era unidireccional, bàsicament amb mitjans massius. I ara per ara, clar, tu quasi tens més informació sobre una marca del que et diuen els teus amics o companys que del que et diu la pròpia marca, no? I quan vas a comprar un cotxe ja tens més informació sobre el model. El que vols és que te l'ensenyin bé, no que t'expliquin la potència, perquè això ho pots mirar amb el fulletó.
Doncs, Anna Maria, per acabar, ara que estem a punt d'arribar al 2015, si hi ha algun oient que estigui plantejant-se crear una nova empresa o un nou producte, tenint en compte el que es porta ara, quins consells els hi podríem donar? Ja hem conegut que es porta molt aquesta humanització de la marca, de l'entitat, però hi ha alguna altra tendència que hem de tenir en compte del que es porta ara?
Crec que el que s'hauria d'intentar és intentar sortir de les marques aquestes amb dues dimensions només, no? I entrar en altres dimensions. Pensem que el nostre cervell funciona amb molt més impulsos que no només la vista i la vista. I el tacte, l'olor, totes aquestes coses poden fer la diferència, poden fer-nos sobresortir de la nostra competència i aparèixer diferents. Cada vegada hi ha més empreses que busquen un color corporatiu, un sabor corporatiu. Aquestes coses, depèn del sector en el que estiguis, pot tenir molt sentit.
És a dir, buscar, jo què sé...
La música...
Música, una fruita, un sabor que ens impacti...
Exacte. Hi ha empreses, hi ha bancs, per exemple, que estan buscant aromes i buscant maneres de personalitzar l'experiència, no? Dintre de el que és la seva oficina. Llavors, oficines que tenen una olor especial, o als supermercats està claríssim el fet de com utilitzes la música. Llavors, cada vegada jo crec que estem buscant més atraure pel subconscient, intentar implicar més sentits que no només el de la vista o l'oïda, que a vegades hi ha molt soroll.
Doncs ens quedem amb aquest concepte que és molt interessant. Per crear una marca, pensem també en alguna cosa més, un plus, el que deia, no? Un olfacte que ens porti, que ens transmeti una olor o una sensació, inclús pot ser un record, no?
Exacte, perquè això, òbviament, es queda molt més implantat en el nostre cervell, no? Es queda molt més, una permanència molt més potenta.
Doncs queda claríssim, Anna Maria Varela, la directora d'ESADE Brand Institute, moltíssimes gràcies per entrar a Capital Ràdio, al Duros a quatre pessetes, explicant-se el que es porta al món de les marques.
Pues encantada. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs estem parlant de marques i crec que l'Anna Rossell volia intervenir, no, Anna?
Bueno, jo sí, perquè he trobat que és molt interessant tot el que ha comentat la Maria Varela, però penso que la PIME, tal com s'ha enfocat, evidentment heu parlat de marques molt interessants, però la PIME, el tema de la marca no l'hauria de menys tenir.
I la menys té?
Jo crec que sí. Nosaltres vivim ara en una economia on tot el low cost ha vingut per quedar-se. La percepció que el consumidor pot tenir de molts serveis i productes, excepte si tu et dediques al món industrial, però si tu et dediques al client final, es percep tot com un commodity, i una manera de distingir el teu producte, a part de que tingui valors diferents, però és la marca. La marca diu molt, perquè com molt bé deia la Maria, transmets molts valors. Lògicament hi ha unes qüestions tangibles o visuals, que són el color, el logo, totes aquestes coses que ja han de ser atractives, i per això jo recomano...
I a vegades que ho deixem que ho faci gent que no és experta,
sí,
no? El fill, per exemple,
que ho faci,
gent que...
Sí, ell que té bon gust, o inclús l'informàtic, no? Jo és que no
el
té que veure...
El nen que té l'ordinador, que agafi el paint i faci dibuix...
No entenc què té a veure, perquè hi ha empreses de naming i empreses molt professionals de disseny gràfic i de comunicació, que no és un servei exclusiu ni car ni dedicat a la gran empresa, al contrari, hi ha coses i grans professionals, coses precioses que es fan i grans professionals, però a part del tema tangible, sí que és veritat que hi ha un valor intangible. Mira, ell ha posat un exemple que m'ha semblat molt interessant, el dels supermercats. Si tu te'n vas a comprar llet, tens un problema per triar la llet, perquè la llet és llet, El que passa que l'alimentació ha desenvolupat molt tot el tema del branding i de la mercadotècnia. Són els líders en tot això. El tabac també ho era. Bueno, el tema de l'alimentació és apassionant, perquè tu ara t'és igual que la llet del costat valgui menys que la que tu compres, perquè tu compres aquella. I tens una fidelitat en aquella.
Sí, és veritat.
I per tant, jo al·lucino, perquè al final tot és llet. Bueno, cada llet té molt poc, però efectivament és una beguda...
La diferència entre una i l'altra tampoc és tan gran.
No estem parlant de vins, no estem parlant de refrescos, de cola o de taronja, no, estem parlant de llet.
I que després la posaràs amb cafè o amb...
També, no? Clar, a sobre ja...
El sabor ja la perdrà.
Sí, però tu ets com molt fidel, sí. I per què? Per la marca. I
inclús
per el que et diu que té.
Per la teva família.
Sí,
s'hereda,
sí.
La marca de la llet.
Si som 5 a la família, segurament hi ha 4 o 5 llets, vull dir, la cosa és aquesta. Llavors, poso a l'exemple de la llet, però sí que és veritat que la PIME, aquesta diferenciació crec que és necessària, perquè hi ha una estandardització de productes i hi ha una percepció, sobretot, no?, per part del consumidor, i aquest és un element de diferenciació. És una inversió que crec que les empreses han de fer d'una forma conscient i voluntària, i que pot donar beneficis que són intangibles, que és la fidelitat, no?, del teu client o del teu comprador, però és una cosa positiva que la PIME no hauria de menys tenir.
En relació amb el que deies de lo que és una marca, evidentment, la marca no és simplement un logotipo, no és simplement una acció d'una agència de publicitat. La marca és una promesa d'un benefici per al client. La marca identifica allò que nosaltres som capaços de posar al mercat i el benefici que donarem al nostre client final. Això em sembla que és fonamental i que, per tant, requereix una acció estratègica fonamental.
I creus que aquí, com l'ANAC, a les pimes catalanes, els hi costa?
Sí. Sobretot el petit empresari, com deia l'Anna, efectivament, no té això clarament identificat.
Perquè la marca és ell. Uh-huh. És a dir, el que hem d'aconseguir és que això traspassi en aquella persona. Tenim empreses a vegades molt petites, unipersonals a vegades, on la marca ets tu. Jo he tingut casos de persones que m'han vingut a dir vull vendre el negoci. Bueno, però és que el negoci ets tu. Uh-huh. El venguis o aquí el venguis, et voldrà a tu mantenint allà, perquè el valor ets tu. Llavors, també és una manera, la marca no l'única, lògicament, però sí de fer que aquella empresa tingui una supervivència més enllà d'aquella persona o d'aquell valor inicial, no? Uh-huh. Per tant, crec que és molt bo i que les empreses això, bueno, és una cosa més que s'hauria de tenir en compte.
I després que, certament, si tu no pots registres la marca i la protegeixes, lògicament, aquí tothom la pot fer servir.
Correcte.
No? I
per tant,
això és una problemàtica. El que deia abans amb la roba,
correcte,
les falsificacions que hi ha i a vegades els canvis que poden introduir, sí, famosos els cocodrilos, no?
La cueta,
sí, o els de refredament també. Clar, el cavallet també pot... Un canvi... No?
Que sí, que s'aprofiten del teu prestigi, eh? El teu know-how, anys d'activitat, anys de treball, no? I certament això s'ha de protegir, no? Jo, en relació, si em permets, en relació a el que parlàvem abans de les...
Tenim un minut, vinga,
les patents, volia indicar, aquí sembla que és molt important que l'empresari sàpiga que si un treballador fa una invenció dintre de la seva empresa, li ha de comunicar quan l'acabi, uh-huh, l'ha de comunicar amb el plaç d'un mes. I llavors, durant 3 mesos, l'empresari té l'obligació d'avaluar la invenció que li transmet el treballador i llavors decidir en aquests 3 mesos si implementa els drets de mantenir els seus drets sobre la invenció o no. I si és que no, llavors l'empleat pot patentar-la al seu nom.
Com es nota que el tio és professor,
no, és molt important. Això penso que certament és molt important, que això pot passar. Uh-huh. I per tant, penso que això ho té que tenir en compte l'empresari.
Ens ho apuntem. Tirso Gracia, advocat, professor d'EADA i soci d'Aventura Garcés López Ibor. Gràcies per venir un cop més al Duros, aquí a Capital Ràdio Catalunya.
Gràcies a tu, Quim, per la invitació.
I a l'Anna Rossell, economista, fiscalista i sòcia de IMB Group. També moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Us espero un altre dia aquí al Duros a 4 pessetes a Capital Ràdio Catalunya. Doncs punt i final al Duros a 4 pessetes d'avui dimecres. Demà tornem, com sempre, a partir de l'1 del migdia a través del 102.3 de la freqüència modulada a Capital Ràdio Catalunya. Els controls tècnics tenim el Jordi Abril, rebin una salutació de qui els ha parlat, de Quim Esteban. Fins demà.
Duros@capitalradio.es.